Tots som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Una de les coses que fa últimament...
Roger, t'estic preguntant una cosa fora d'antena i vull que me la contestis. Això de la música?
Sí.
De que, és que el Roger, heu de saber que jo escric el guió, l'envio al Roger, llavors el Roger se'l mira, posa música i quan posa quan no parla amb el tècnic i fa senyals com ara, hola Roger,
hola.
Què tal? Hola, què tal? Doncs quan jo escric el guió, l'envio i ell posa música. I quan posa música, llavors jo arribo i dic, però tio, però quantes cançons coneixes? Perquè no ho entenc. Bueno, ara m'estava explicant com
l'estiava. És amb les coses que t'apassionen, i a mi m'agrada bastant el tema de la música. I mira, tinc memòria.
Que anaves a dir, m'agrada bastant el que fas,
m'agrada, sí, també m'agrada molt el que fas, Lolita, i a la gent també li agrada
no
molt.
És verdad.
Per això cada setmana esperem amb delit escoltar les històries de la Lolita Bosch. Avui, mira, precisament, ara posarem una cançó, una gran cançó d'Eddie Vedder amb Nurrat Fateh Ali Khan, que si teniu paciència un dia i teniu ganes, i entreu a Spotify i poseu el nom d'aquest... grandíssim artista pakistaní, Nurrat Fateh Ali Khan, té com 286.000 discos. Ja sabeu que bueno, és una manera de publicar molt diferent en segons quins mons. Eh? Casets i casets i casets, i en gravaven un cada dia. I fan aquesta col·laboració amb l'Eddie Vedder, que sona així. Without you, something's missing, cannot say. Que és l'Eddie Vedder, no l'altre.
Jo no sé ni qui és l'Eddie Vedder. Quasi, bueno... Quasi no sé ni com s'obre l'Spotify.
Va, aquesta música... Aquest sí que és el Nurrat.
Aquest sí que sé qui és.
Has sentit? Nurrat, sí, Fateh Ali Khan.
Sí, sí. És com... Bueno, el meu pare té dos, dels 286.000 discos, en té dos CDs. Sí.
És el supernúmero 1 de la música qawwali al Pakistan i ens serveix per explicar la història avui de la Malala. No?
Mira, jo ja saps que, en contra del que tu penses, no sóc excessivament fetichista. Sóc Fixa't que he dit excessivament. O sigui, sóc fetichista. Vale? Si hi ha algú que jo admiro al nivell de... Perquè ja te'ls he posat diverses vegades. El Mandela, l'Evaristo de la Polla Records, la Mary Wollstonecraft, vale? I molta gent mexicana, sí, de la que no vull
aquesta
començar
a parlar. Aquesta és la llista curta, sí, sí, fes la llista curta.
Parlar, la Malala està entre ells. Soc molt fan d'aquesta nena, que ja no és una nena. L'admiro i la respecto moltíssim, moltíssim, i em sembla una persona de veritat, molt extraordinari el que ha fet.
Doncs fantàstic, situem-la, va.
Sí, jo sé que tothom, que hi ha... Tothom que ens està escoltant sap qui és la Malala, però jo vaig pensar que li volia fer una secció com a mare d'una nena, perquè soc mare d'una nena de 9 anys, per donar-li les gràcies. Encara que no li arribi, jo crec que els han de donar les gràcies. I el que ha fet la Malala per les nenes del món serà referència durant molts anys. El que està fent també per l'educació de totes les nenes d'arreu del món que no tenen l'accés a l'educació que té la meva filla és una meravella absoluta i mereix el nostre reconeixement i el nostre interès més enllà de la seva història. Perquè la Malala ajuda, té la intenció d'ajudar a 300 milions de nenes, cuidao, que es diu aviat, 300 milions de nenes que no van a l'escola per ser nenes. Vale? Això... és molt bèstia. Ja sé que es poden sumar no sé quants milions de nens que no van a l'escola per ser nens, però hi ha el component extra de gènere clar, i ella ha decidit treballar amb nenes.
Doncs fem una cosa, aquesta és la seva lluita, expliquem la seva història.
Vinga.
Ella qui és?
La Malala és filla d'un professor pakistanès, que és un home que jo... passa que s'ha mantingut més a l'ombra, però és extraordinari. El pare de la Malala jo crec que són tal per a qual. És un professor pakistanès que sempre havia defensat el dret de les nenes a anar a l'escola. És germana gran de dos nens petits que els porta, però així els mana molt, i els nens tot el dia, quan han entrevistat els nens, sempre diuen, bueno, sí, ha guanyat el Nobel i tal, però a casa és una mandona i ens obliga a fer deures i tal. I és una nena realment molt llesta, i a mi el que més m'admira és la voluntat que té. O sigui, literalment no la tomba res. Té una capacitat de treballar i treballar i treballar i treballar perquè creu que està bé, que ara del pare i de la mare és menys activa, però ho ha vist a casa, diguéssim, i després ho té, té aquesta... Tal, sobretot pel que ha viscut ella. Ella va néixer a Pakistan, en una vall que ella diu sempre que és el lloc més bonic del món, que és la vall de Swat, i el seu pare allà hi dirigia una escola pública. Mm-hmm. Però l'any 2003 s'hi van establir els talibans, es van quedar del 2003 al 2009, i del 2003 al 2009, que era l'edat amb què ella li tocava, diguéssim, mm-hmm. Van prohibir que totes les nenes i les dones rebessin cap mena d'educació. Ella va aconseguir burlar aquesta prohibició de dues maneres, diguéssim. Per una banda, anava a l'escola d'amagades, sí. I el seu pare això ho va facilitar i ho va promoure, i després va fer un blog amb un pseudònim que es deia Gul Makai a la BBC. Explicava la vida a la vall de Swat després de que els talibans n'assumissin els controls, i aquí sí que dic els talibans, perquè talibanes no n'hi havia a cap mena de control. Els talibans es van establir a la vall de Swat, van assumir-ne el control absolut de religiós, polític, social, econòmic i tal. Van tancar totes les escoles privades i van prohibir l'educació de totes les nenes.
Molt bé tot, molt bé, bravo.
Molt bèstia.
Bravo.
Però el pare de la Malala va seguir fent campanya a la vall de Swat, que a més era una vall que quan en parla la Malala ho recorden, clar, també les coses es magnifiquen des de l'exili, però ho recorda com un lloc on tothom es coneixia. O sigui, no era un lloc molt gran, és com si tu diguessis, pues jo ho faig a l'Empordà i al final la gent sap qui soc. Pues era un lloc així de reduït, diguéssim. I el pare va seguir fent campanya i ella feia xerrades públiques defensant, que es diu aviat,
no.
El dret de les nenes a l'educació. No es va rendir mai. I llavors, el 9 d'octubre de l'any 2012, quan va sortir de l'escola, aquesta escola que anava, tot i la prohibició, tot i que el 2009 s'havia acabat el control més sí. estricte, però seguia havent-hi una prohibició, en sortir de l'escola, la Malala va pujar en un autobús per tornar a casa, el mateix autobús que agafa cada dia, que era un autobús petitet, on estàvem sis amigues, i durant el trajecte dos talibans van pujar a l'autobús i van rafeguejar les nenes, totes. El que passa que van preguntar qui era la Malala, perquè era coneguda per ser la filla del seu pare, perquè parlava obertament del dret de les nenes a l'educació, i no sabien en aquell moment que era la Gul Makai que portava el blog de la BBC sobre les condicions de les nenes en l'educació a la vall de Swat. I aleshores, quan van pujar, van disparar les seves companyes, que eren les seves amigues de col·le, que ella les recorda molt bé i en parla molt, però van preguntar per ella i amb ella li van disparar directament al cap i al coll. Estem parlant d'una nena que al cap de molts mesos va dir ara sabem a què li tenen por els talibans, a una nena de 12 anys que va a l'escola, que a mi em sembla un gran resum dels talibans, que després s'han convertit en Daesh, ISIS i tot això. Quan la van disparar, els motius que van donar ells, diguéssim, era que la religió musulmana prohibia que les nenes anessin i les dones anessin a l'escola, musulmans i musulmanes de tot arreu del món han negat una barbaritat com aquesta, i a ella se la van endur amb helicòpter a un hospital militar i va ser intervinguda d'urgència. En el seu pare, que es diu Siadun Yousafzai, li van dir que segurament es moriria perquè se li havia quedat paralitzada la meitat de la cara i, uh-huh. i pensaven que potser també se li havia quedat paralitzat la meitat del cervell. Uh-huh. I llavors va estar moltes setmanes en coma i al sí. cap de moltes setmanes en coma es va despertar en un lloc a 10.000 quilòmetres de casa seva, on durant molts anys no hi va poder tornar. Després del Nobel hi ha tornat alguna vegada amb vigilància, diguéssim. Però durant molts anys no va poder tornar a casa seva i això ho va descobrir un dia que es va despertar en un hospital del Regne Unit, després de passar setmanes i setmanes amb coma, despertant i va preguntar, què fem aquí?
Amb la Lolita Bosch explicant-nos la història de la Malala, acaba de despertar d'un coma en un hospital del Regne Unit, i com avança la història aquí?
Bueno, ella no, quan va despertar no sabia, li van anar explicant després a poc a poc, que l'endemà de l'atemptat, algunes de les seves companyes van resultar ferides, cap no va morir ni tal, però van resultar ferides i no han tingut després la protecció que ha tingut la Malala, que això és una cosa que ella... i ha treballat perquè no sigui així, però l'endemà de l'atemptat era tan coneguda la Malala i el seu pare a la vall de Swat i havia ajudat a tanta gent i havia aconseguit que tantes nenes poguessin anar a l'escola d'amagades i que l'escola pública no s'imposés la ideologia dels talibans,
sí.
que la vall de Swat inesperadament va sortir massivament al carrer.
Va.
I van començar a fer unes protestes insòlites al Pakistan i els mitjans de comunicació pakistanesos es van veure obligats a fer una cobertura també insòlita al Pakistan per l'atac d'una nena, que em sap greu dir-ho perquè Pakistan és un país extraordinari, però n'hi ha molts, no? I aleshores, el 10 d'octubre, l'endemà de l'atemptat, fins i tot va sortir el ministre de l'Interior del Pakistan, Reg Mahmalid, i va dir que el pistoler que havia disparat a la Malala ja estava identificat. I avui dia, de fet, avui sí. Mentre parlem, ja està jutjat. Però l'atemptat, com que va venir acompanyat de les imatges d'una nena fent meetings en una vall preciosa, realment preciosa, però sense massa recursos, amb una valentia i una força de voluntat extraordinària, és una d'aquelles notícies que de cop i volta promouen una reacció internacional. I va sortir des de Desmond Tutu fins a Ban Ki-moon, Barack Obama, Hillary Clinton, la Laura Welch, que és la dona del Bush, o la Madonna, que també es fica en moltes coses, moltes vegades de drets humans, tot i el despilfarro amb el que viu. I aleshores, tota aquesta gent, que és la gent que finalment dona veu a notícies internacionals amb molt impacte, es va convertir en una notícia internacional i en símbol de molta gent que estava també treballant a altres llocs del món perquè aquests 300 milions de nenes, entre les que per sort meva i nostra, no estan les nostres filles, poguessin anar a l'escola. 5 dies després de l'atemptat, que els primers 5 dies la van agafar amb un d'immediat la van portar amb un helicòpter a la capital del Pakistan, i d'allà se'n va anar a que és Karachi, i d'allà se'n va anar amb un avió ambulància.
Sí.
Se la van endur perquè van calcular que la seva vida no estava garantida, no només per qüestions mèdiques, que això potser sí que ho haguessin pogut garantir, es podia haver despertat igual del coma a Pakistan que a Anglaterra, que al Regne Unit, però que la seva vida no estava garantida en seguretat, perquè si els talibans l'havien intentat matar a la vall de Swat, la podien intentar matar a Karachi. Aleshores la van pujar el dia 15 d'octubre, la van pujar amb una avioneta ambulància i la van portar a l'Hospital Reina Elisabet de Birmingham, al Regne Unit, i allà es va despertar. I es va despertar i no sabia res.
Es va quedar allà, eh?
Es va quedar allà, viu allà amb tota la família. La van treure amb ella, el pare, la mare i els dos germans, que aleshores eren molt petits i han crescut allà.
Dos anys més tard li donen el Nobel
dos
de la Pau.
Més tard és la persona més jove del món en rebre el Nobel de la Pau, absolutament merescut, que va compartir amb un indi, que també és defensor dels drets de la infància, que es diu Kailash Satyarthi, que va passar una mica desapercebut, i després, quan la Malala va sortir, que jo recordo molt aquesta imatge, perquè té mitja cara paralitzada, l'expressió sí. És molt peculiar en el rostre de la Malala. I quan va sortir a rebre el Nobel, va passar una cosa que no havia passat tampoc en cap d'això del Nobel, que és que va sortir un mexicà amb la bandera mexicana, va anar a la Malala com per demanar-li ajuda. Imagina't quina esperança es va convertir a Malala, i va dir queremos paz en México. Mera virid hai dam dam Ali Ali,
mera virid hai dam dam Ali Ali. I després de rebre el Premi Nobel de la Pau, la Malala crea una fundació que porta el seu nom al Regne Unit, Malala Fund. Sí. Pot ser que l'haguem vista, la Malala, no fa gaire, tornant al Pakistan,
sí.
Per primera vegada des de l'atemptat.
Sí.
No fa gaire.
No fa massa. Va tornar i molt feliç.
I la van rebre de manera oficial.
La van rebre de manera oficial perquè, clar, un cop la comunitat internacional legitima la lluita d'algú del Tercer Món, les autoritats d'aquest país es veuen obligades a legitimar-ho.
Clar.
Aleshores la van rebre com l'heroïna que és. Per mi, jo no crec molt en herois i heroïnes, però el que ha fet aquesta nena és realment impressionant.
Viu al Regne Unit.
Viu al Regne Unit i viu, ho ha fet molt bé. Perquè una nena de la seva edat, que s'ha convertit en un símbol internacional, podria estar absolutament desquiciada, diguéssim, perquè el poder i la fama són molt, molt perillosos i és molt difícil saber-los portar, però aquesta nena ja en sabia molt, diguéssim, i ho ha fet molt bé. Es va quedar estudiant al Regne Unit, era la primera de la classe, perquè és una Marisa Vidilla, diguéssim, amb admiració.
I tota la família van allà, també.
Tota la família creix allà, tenen una ajuda del govern i viuen allà. I ella, després van estudiar a la universitat es va fer guia voluntària per les nenes que arribaven al primer any per ensenyar-los a la universitat, els ensenyava com funcionaven les coses i tal, sobretot amb nenes de religió musulmana que sortien, tot i que ella, la seva religió musulmana no és tan... és menys, té condicions menys estrictes que altres comunitats musulmanes, però ella va voler ajudar les nenes de comunitats musulmanes més estrictes, perquè té moltes amigues a la Vall de Swat, hi ha molts graus, diguéssim, de religió, i aleshores es va fer voluntària per ajudar-les, però a part, els diners del Nobel els va usar per fer el Malala Fund, i va fer una cosa que es diu Nairobits, que és una empresa, diguéssim, que està en una organització sense ànim de lucre, que està a Nairobi, i que dona educació en tecnologia de la informació i comunicacions a joves marginats. Uh-huh. Ella va començar per aquí. Però el suport d'aquesta fundació avui permet a noies adolescents que no van a l'escola, a part de donar beques per anar a l'escola, ha permès a noies adolescents, a milers, de centenars de milers de noies adolescents que no van a l'escola, inscriure's a aquests programes de Nairobits, amb seu a Nairobi, que inclouen des de cursos sobre contingut multimèdia, disseny, perquè trobin feina d'això, fins a salut reproductiva, habilitats per la vida, feminisme, defensa dels drets socials, tal. I aleshores, a mesura que els hi dona accés a l'educació, els hi dona accés a una educació social que les escoles haurien d'incloure.
Ja.
Com però ho al final, diu ella, diguéssim, jo no sóc una sola veu, sóc moltes. S'ha aconseguit, però té la mida molt exacta de portar bé, o sigui, de dir, jo em mereixo això perquè m'ho he currat, però ho vull compartir. O sigui, no té aquell pudor de dir, no, jo no he fet res. No, la tia diu, no, jo ho he fet tot, però ara no sóc una veu, sóc moltes.
No sóc una veu, no sóc una sola veu, sóc moltes, i ens explica amb la seva veu la Lolita Bosch, avui, la Malala. Moltíssimes gràcies.
I ho recomano, perdona si tinc un minut, ho recomano. Una entrevista amb el David Letterman que li va fer molt entranyable, molt entranyable. El David Letterman li van dir a Netflix a quines 6 persones vols entrevistar, i la primera que va triar va ser la Malala. Un llibre, que està en català, que es diu Jo sóc Malala, i un documental que explica la seva vida com amb animació, que és meravellós, que ha sortit fa molt poc.
Lolita Bosch.
Malala.
Gràcies.